Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Lluís Cabal, què tal?
Molt bon dia a tothom.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Has de parlar avui de música, eh?
Avui, sí, avui de música amb mayúscules.
Com sempre, no? Bueno, nosaltres no parlem mai de música dolenta aquí, eh?
No, però avui és quelcom molt especial.
I tant.
Avui parlem de la Bohème, que és la producció que actualment està de gira dels Amics de l'Òpera de Sabadell. S'ha fet ja aquesta setmana passada les funcions de Sabadell, i ara és quan arrenca la gira, dimecres a Manresa, i divendres estem aquí a Sant
Cugat. Això és el que volia dir, Teatre Auditori de Sant Cugat, divendres dia 10, la Bohème de Giacomo Puccini, a partir de dos quarts de nou del vespre. Dues hores i 50 minuts amb intermedi, preu general 55 euros.
Un regal.
Sabem, ja,
pel que és un regal. La Bohème és una òpera que no deixa mai indiferent a ningú. I no és perquè sí. És una obra, i ja veuràs, l'argument es resumeix molt ràpid. És noi coneix noia, noia coneix noi, s'enamoren.
Uh-huh.
En el segon acte estan amb els amics. Apareix l'exparella d'un altre d'un dels amics del noi, que d'alguna manera, li agradaria tornar amb aquest noi. Ho arreglen. Tercer acte. El noi i la noia, per qüestions de convivència i de gelosia, la cosa no funciona i, bueno, s'estan plantejant separar-se, i es separen. Quart acte, es retroben perquè ella està malalta de mort i s'acaba morint a casa d'ell. Aquest és l'argument, un argument que en si no hi ha, no dona gaire de si, diríem, no? És un argument senzillot. Però, per què no deixa indiferent aquesta obra? Si no deixa indiferent no és per l'argument, sinó pel tractament musical i pel tractament emocional que dona Puccini als personatges i a les situacions, que realment és d'una potència tal que com deia, no, és una obra que no deixa a ningú indiferent. I és molt, molt, molt colpidora la manera que té. Ho anirem desgranant, però avui...
Primer
de tot, sí. I llavors, per presentar-la, posa'ns a la pista 14, per favor. Bé, avui no la tenim aquí perquè la tenim al telèfon, perquè pels compromisos professionals no ens pot acompanyar aquí directament, i tenim a la Maite Alberola, que és la protagonista d'aquesta producció, és la nostra Mimí. La Maite Alberola és una cantant extraordinària, és una dona que quan està a l'escenari, jo m'atreviré a dir que no interpreta un personatge, sinó que és aquell personatge. I val a dir, em sembla que la tenim al telèfon, oi? Bon dia, Maite.
Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal, com estàs? Res, dèiem això, que ens agradaria una mica que ens expliquessis tu com vius aquest personatge de la Mimí, perquè, com dèiem ara, bé, jo ho veig cada dia, no? Quan s'acaba l'obra, realment tu estàs emocionalment molt tocada i se't nota. Llavors, si ens poguessis explicar, doncs això, com tu vius aquest personatge i aquesta implicació que jo ja dic ja pels micròfons que és el 100%. Però bé, et cedeixo la paraula perquè tu t'esplaïs directament.
Clar que sí, doncs mira, doncs el personatge de Mimí, de manera totalment personalitzada, en aquest cas, conté la meva vivència, val? Doncs és molt emocional perquè, a veure, n'hi ha dues etapes, no? Perquè realment per a poder cantar aquest personatge no et pots deixar portar al 100%, perquè clar, si les emocions s'apoderen de tu, clar,
sí, clar,
tècnicament la veu no sortiria igual de bé.
Sí, sí, clar, se'n ressenteix.
Clar, però és molt important que es note que aquesta emoció controlada, perquè és l'única manera de que l'espectador pugui viure exactament el mateix que dius tu. I bueno, en aquest cas, bueno, conforme va passant el transcurs de l'òpera, clar, per tot el que li passa a Mimí, no? Per la malaltia, que es fa molt més evident, tot el que va dient el seu enamorat, el Rodolfo, clar, és inevitable no emocionar-se, perquè tots en la nostra vida tenim vivències, tenim etapes, tenim malalties de gent que ens falta, tenim moments en els que passem males històries d'enamorats. Entonces, clar, jo en aquest sentit em trobo molt identificada. Evidentment no el tema de malaltia, perquè gràcies a Déu estic sana, però clar, sí que notes aquesta pèrdua de certs volguts, de l'amor que et falta, que t'agradaria que vinguessis, que saps que no arribarà mai, o que tens ganes de que arribi. Doncs, entonces, en aquest sentit, jo em deixo portar molt, no? I clar, el que és molt important i que ajuda a tots és l'escriptura musical que ens fa Puccini.
Sí, esclar, és acolladíssim,
això. És molt fàcil emocionar-se, perquè és que ho descriu tot al mil·límetre, descriu cada emoció, l'alegria, la tendresa, la preocupació, la mort, com descriu allà en els últims acordes la mort, com va a poc sonant l'orquestra de manera que es va apagant el respirar de Mimí, no?
Sí. Mira, si em permets, Maite, si em permets un momentet, ja que ho has dit, jo ho tenia aquí a punt, però ja que ho has dit tu, si em permets, posarem un momentet aquesta mort que Puccini exemplifica tan bé amb aquests violins que es van morint i que es queda l'última nota del violí, no? Que és aquesta expiració final de Mimí, que realment, com dius tu, és una cosa que està tan ben escrita que bé, millor en comptes d'explicar-ho, millor que ho escoltem. Serà el número 11, sisplau. Aquí, Maite, ho has sentit bé, aquesta nota sí. Del violí que es va morint, no? Que és l'última alè de vida de la Mimí, no?
Sí, exacte. I és tan bonic perquè ho diu amb una sonrisa a la cara.
Sí.
Clar, per això Rodolfo no es pensa mai que s'ha mort en aquest moment. Pensa simplement que està descansant, no? És com aquest moment que qui ho ha pogut viure és tan irreal, no? De que, bueno, no, ara es troba millor, mira quina cara més de tranquil·litat, no?
Sí, que tranquil·la que està, no? Que és el que diu ell, clar. Que és el que diu, sí.
Ell diu, bé, he tranquil·la.
I en realitat està mort, no?
Correcte. Sí. Però és bonic perquè s'ha mort tranquil·la. És una mort molt bonica, vull dir, rodejada de tots els seus amics, el seu amor, i d'una manera molt tendra, no?
Sí.
Preciós.
Mira, com dius tu, Puccini, realment ho posa fàcil des del punt de vista no tècnic, evidentment, sinó des del punt de vista emocional, perquè com dius tu, ho posa tot, no? I fins i tot, jo penso que és un gran colorista, és com un pintor de la música, ell, no? I en els colors de l'orquestra ja va suggerint totes aquestes emocions que van passant i que ha estat tan ben acompanyat, no?, d'alguna manera.
Sí, exacte.
És realment... Res, jo abans, ara, com que la teníem al telèfon, ja hem passat directament a parlar, jo només volia dir que la Maite és una, com dèiem, és una cantant extraordinària i hem tingut el goig de comptar amb ella en diverses produccions dels amics de l'òpera. No direm que és una jove promesa, perquè no és una jove promesa, és una jove realitat, és una dona que ja està cantant arreu del món. I això no ho hem dit, però el fragment que hem posat just quan l'hem presentat era el duo de Germont i Violeta, de la Traviata, que el cantaves ni més ni menys que amb en Plácido Domingo.
Correcte, sí, això va ser fa 3 anys al Teatre Real de Madrid. Sí, vaig tindre la gran sort de cantar amb ell. I bueno, ara fa només unes setmanes també vaig tindre l'oportunitat de fer un concert amb ell al Palau Belles Arts de València, per exemple, no? I bueno, és una sort, no?, poder sempre fer música amb grans com el senyor Plàcido Domingo.
Bueno, jo, si em permets que afegeixi, és una sort i també és un reconeixement, i vull dir que jo aplaudeixo que, i admiro que facis música amb en Plàcido Domingo, perquè d'alguna manera vol dir que és un reconeixement per part del senyor, del mestre Plàcido Domingo, lo qual, doncs, xapó per tu, si em permets, et feliciti.
Ai, bueno, moltes gràcies. A veure, per mi sempre és un regal, poder fer música amb gent així, amb artistes tan grans com ell, no?, que t'ensenyen cada cop que puges a l'escenari, t'ensenyen alguna cosa nou.
Sí, sí, esclar, sí, sí. I com fan els grans, doncs també t'ho posen fàcil, d'alguna manera, ensenyen i si alguna cosa jo també he après a la meva carrera musical és que normalment els grans són els que posen més fàcils les coses, els que ho posen més proper, més el que et faciliten,
sí, que és veritat.
No?
Que sí, sí, tant que sí.
Que ensenyen i faciliten tot plegat perquè d'alguna manera, doncs, t'hi puguis sentir còmode fent música amb ells, no?
Sí, sí, exacte. Sí, sí.
Bé, Maite, sabem que has d'agafar un avió avui i...
Sí, no trigaré molt
per
en
això,
agafar-lo,
si
marxo cap a Itàlia,
doncs,
cap
escolta,
a Trieste.
Doncs t'agraïm molt que hagis pogut estar amb nosaltres. Aviam si una altra vegada, en una altra ocasió hi podem estar en directe, perquè aquí em consta que aquí a Cugat.cat estaran molt contents d'acollir-te.
Estarem encantadíssims, com saps, que sempre
aquí
ens porti, estem molt...
Sí, sí, aprenem, dir,
aprenem moltíssim.
Val a dir que són uns grans anfitrions
i tothom...
Bon dia, és que m'he quedat aquí perquè ja ho sap el Lluís, que jo, com que no hi entenc gaire, sempre prefereixo que pregunti ell, que en sap molt més. Jo només escolto i aprenc.
Bueno, és una manera de dir, jo també aprenc amb tu, Albert. Bé, doncs, el que dèiem, Maite, et deixem perquè sabem que estàs allà a punt de marxar i res, escolta, gràcies per estar aquí amb tots nosaltres i bé, jo tindré el goig de tornar-te a veure tu aquest dimecres i en les properes funcions ens anirem veient i tothom que d'aquí Sant Cugat que pugui venir el divendres, com dèiem, al Teatre Auditori, doncs jo ho recomano a tothom perquè és una experiència, veure la Bohème és una experiència emocional d'altíssim voltatge que no deixa indiferent a ningú i quan a més la Mimí és la Maite, aquest voltatge es triplica.
És difícil...
Ai, moltes gràcies i un plaer enorme.
Que vagi bé, Maite.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada.
Bon dia a tots. Adéu, una abraçada.
Per si algú no en tenia ganes, crec que aquesta entrevista el pot acabar de convèncer, no?
Bé, no, és realment... Jo, com dèiem, és... Mira, no tindrem molt temps d'exemplificar-ho perquè, com sempre saps, el temps no és el nostre principal amic.
No, i avui concretament però, anem una mica abans.
Bé, però bé, jo el que volia avui... jo, la meva intenció no és fer una anàlisi... No és fer una explicació llarga de l'obra, perquè l'argument i tota aquesta cosa, per sort, es pot trobar a molts llocs ara. Vull dir, tu et connectes a internet i tot això ho pots trobar. A mi el que m'agradaria avui recalcar, sobretot, és aquest tractament emocional que fa Puccini. Puccini era, abans que res, Puccini era un gran admirador de Wagner. Wagner, ja n'hem parlat alguna vegada, la seva intenció era aquesta creació de l'espectacle total, aquesta obra que ho engloba tot, en la qual la música no és un acompanyament, sinó que la música és un personatge, forma part del drama. En aquest sentit, Puccini, que és el gran representant del que en diem del verisme, s'emmiralla una mica bastant, en aquesta tendència wagneriana. Verisme, què vol dir? Ho he dit alguna vegada. Verisme vol dir lo veritable. Ve de vero, la paraula vero, de veritat. Per tant, el verisme és aquest estil musical, sobretot operístic, que cerca suscitar, presentar les coses de la manera més natural possible, d'aquesta veritat, però alhora suscitar veritables emocions al públic. Com ho fa? Doncs, primer de tot, amb històries que poden ser properes, que el públic s'hi pugui identificar. En la Bohème, els personatges són quatre joves bohemis. D'alguna manera, també, aquí Puccini fa una mica es fa un automenatge. Ell havia compartit habitació amb Mascagni, a Milà, em sembla, quan eren estudiants. També havien...
Mascagni és el de la cavalleria rusticana.
També havien...
Moltes vegades, aquí,
sí, n'hem parlat, sí, sí. També havia menjat de gorra, com fan aquests personatges. Se les havien hagut d'empescar perquè no tenien calés i per poder sobreviure com podien. D'alguna manera, doncs, és aquest homenatge a aquesta vida que ell havia viscut de jove, no? Però llavors, ell, seguint aquesta línia wagneriana on la música forma part de l'espectacle, ell encara va més enllà. I, com li deia ara amb la Maite, Puccini podríem considerar que és un pintor, de la música. Ell cerca constantment colors diferents, combinacions d'instruments que puguin generar colors diferents i trencar una mica els motllos. Sobretot, per exemple, ell el que fa molt és que utilitza els instruments de l'orquestra. Quan vam parlar de l'orquestra, doncs recordes que hi havia més aguts, mitjans, greus, i sempre funcionaven amb una estructura bastant orgànica en aquest sentit, no? Doncs, per exemple, el que fa Puccini és que moltes vegades inverteix aquest ordre. És a dir, utilitza, per exemple, el registre greu de la flauta, de les flautes, que és un registre que en l'orquestra s'utilitza molt poc, i, per exemple, utilitza el registre agut en les violes, per exemple, que també és un registre que s'explota molt poc. Què passa això? Això dona... Les notes són les mateixes, la tessitura és la mateixa, però una viola en l'agut té un so més aspre que un violí. I una flauta en el greu té un so més, amb més aire que el que podria ser un clarinet, per exemple, amb la qual cosa juga amb aquests colors. I està constantment invertint, o per exemple, combinant, jo què sé, combina... clarinet amb trombó, per exemple, o violes amb oboè, per exemple, o inverteix l'ordre i posa els cellos que toquen una melodia més aguda que les violes, per exemple. Són tota aquesta sèrie de recursos que portats a l'extrem. I mira, posarem un fragment ara, que és el moment, per mi és el clímax de l'obra, és en el quart acte, quan ells dos es retroben, i ja que estem parlant de tot això, mira, és el número 9, si el pots posar, sisplau. Aquí és quan ells es retroben, ella ja està malalta, i ella està a casa d'ell i diu, mira que tranquil que s'està aquí, eh? I és com renéixer, està aquí, i llavors com la música creix... Veureu com la música puja, però a la vegada els greus baixen. La música es va eixamplant. No puja, sinó que s'eixampla. I aquí ara és l'explosió, però no, el punt culminant no és aquest moment fort, sinó és el que ve ara, que és aquest piano tan incens que fa ella. Mira, ara. Això no ho fa qui vol, sinó qui pot, eh?
No, sí, no, jo segur que no ho faig, ja t'ho dic ara.
Jo tampoc. Ara que ho he explicat, i estava jo molestant la música, com he dit, aquí és quan va creixent la música, va creixent la intensitat, la música s'eixampla, jo ara ho tornarem a sentir, jo callaré, que és el millor que puc fer, però fixeu-vos-hi bé, com la música va creixent d'intensitat, però a més d'amplada. Ah, no, això és el final, no. Ara t'aviso perquè el posis. Creix amb intensitat, creix amb
se'ns acabarà el temps, Lluís. Si et creixes molt, val.
I ella fa un piano intensíssim, que no fa qui vol, sinó qui pot. Com dèiem, avui hem trencat la meva tònica general, que sempre porta gravacions en directe. Avui he portat una gravació d'estudi, i no és perquè sí, sinó perquè l'he portat perquè és ni més ni menys que Mirella Freni, Luciano Pavarotti... i Herbert von Karajan, el rei. Si Puccini és un pintor de la música, Karajan és el millor reproductor d'aquesta pintura, el millor, més fidel en quant als pianos, perquè fa uns pianos brutals. I res, que tothom vagi. Jo t'ho dic a tu, Albert, sí, hi has d'anar aquesta vegada. I si no et vindré a buscar a casa i t'ho posaré arrossegant. Has d'anar divendres
al Teatre Auditori. Tu convida'm, jo vinc.
Has d'anar-hi, no perquè sortiràs Hi haurà un abans i un després de la teva vida respecte a haver sentit la Bohème.
Saps què és? Saps què és un abans i un després, també?
El què?
No sé si tu no sé si la vas fer, la selectivitat.
Bueno,
en parlarem d'aquí uns minuts, quan acabem aquesta
secció. Però tu tens
secció pendent
un abans i un després, sí, el divendres, sí, sí, al Teatre, sí, Auditori. Sí. Ens despedirem escoltant aquest moment tan bonic del quart acte, de quan ells es retroben, i bé, la setmana que ve
continuarem
amb un altre tema.
I tant. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Molt, igualment a vosaltres.